guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, parlarem de temps d'orenetes, perquè estem a la primavera.
I tant.
La primavera és un molt bon moment per la ornitologia, en podríem dir així, i en aquest cas les orenetes crec que és una espècie, o unes espècies, millor dit, emblemàtiques, de, tradicionals, i que porten bones senyals i que relacionen amb l'arribada del bon temps i tot plegat, i ja veuràs que avui per això els hi dediquem un programa, un guaita que tenim, a tot aquest reguitzell d'espècies que estan dintre del grup de les orenetes, no? Entre aquest any, entre la primera i segona setmana de març, és quan van arribar les primeres orenetes a
Catalunya. Per tant, ja les tenim aquí, eh?
Ja les tenim instal·lades aquí, segurament les tenim ja fent niu o preparant el niu ja per criar, en la seva migració del sud a nord, des de la Ràpita fins a Portbou, o sigui, arriben pel sud. Aquestes aus passen els mesos d'hivern en territori africà, normalment subsaharià, en podríem dir, i al final de l'hivern inicien la migració cap al nord, des del sud de la península Ibèrica, fins a arribar a bona part d'Europa, on evidentment hi faran niu, es reproduiran i creixeran les cries en un cicle que es repeteix any rere any. És un cicle que és molt interessant perquè a partir d'aquí se n'estudia el que se'n diu la fenologia, que és l'estadística de l'arribada de les orenetes, i amb això també es pot veure que degut a la pujada de temperatures, etc., cada cop també van arribant una miqueta abans.
Les orenetes s'avancen, doncs.
S'avancen, és com la floració dels fruiters. També va passant una cosa similar. Són ocells, hem de dir, bàsicament insectívors, és a dir, que mengen insectes. Tenen una contribució essencial al control de la població de mosquits i altres insectes, per tant, al control de plagues. La primera dada que et donaré que impacta una miqueta és que en un sol dia poden ingerir, una oreneta pot ingerir entre 800 i 1.000 insectes. Se tipa de valent, eh?
Sí, queda amb la panxa ben plena. També hem de pensar que, clar, els insectes són petitons.
Són petitons.
Però per alimentar-te necessites uns quants.
Clar, tu imagina't la quantitat d'orenetes que hi ha en totes les espècies que direm ara dintre d'una estoneta. Imagina la quantitat d'insectes que poden menjar en un dia, eh? Per tant, contribueixen molt al control de plagues.
Per tant, la gent que té nius d'orenetes a casa, això li va bé, no? Perquè deu tenir menys mosquits.
Exacte. Exacte. Les orenetes acostumen a fer nius, com dius, a l'entorn urbà, bé sigui sota teulats, cornisses, voltes, etc. Aquests nius estan fabricats en fang, que evidentment les orenetes els busquen a les zones humides, com pot ser marges de rius, basses, tolls fets per la pluja. Per això, anys enrere, en èpoques de tanta sequera, les orenetes van, no és que potser fins i tot nidifiquessin menys, perquè van tenir molta dificultat a l'hora de trobar fang humit per fer el seu niu. Elles agafen petites porcions de fang amb el bec i les barregen amb la seva pròpia saliva. És a dir, la saliva actua com un ciment natural que compacta, no? En assecar-se dona una estructura molt dura, molt cohesionada, i que no vagi el niu cap avall, bàsicament. Sovint barregen aquest fang amb fibres vegetals per donar més consistència al niu. Triguen de mitjana entre una i dues setmanes a construir el niu.
Déu-n'hi-do, triguen força.
Triguen força.
Llavors s'han de buscar un altre lloc mentrestant, o com ho fan això?
Van fent viatges. No n'hi han de moment, sinó que es dediquen bàsicament a construir el niu. També s'ha de dir que moltes orenetes aprofiten nius de les temporades anteriors per també entrar, i només l'han de posar maco, per entendre.
L'han d'arreglar una mica.
Van a l'Ikea de les orenetes a buscar els mobles que els hi fan falta i posar el niu. Requereix que l'ocell, una oreneta, necessita entre 700 i 1.500 viatges transportant aquest fang per fer el niu,
Déu-n'hi-do, hi ha molta feina, per fer aquests nius.
Molta feina, per això han de menjar tant, també,
Clar, i per això mantenen els nius de l'any passat.
Exacte.
Per estalviar-se aquesta feinada.
Evidentment. Hem de dir que els seus nius, com la resta de les espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats. Atenció, és necessària l'autorització que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge per retirar-ne els nius. encara que les orenetes no estiguin criant.
Per tant, si ens fan niu a casa, no el podem destruir, aquell niu ja es queda allà per sempre.
Exacte, no podem sortir amb una escombra allà, és que la oreneta, clar, se'ns caga molt a la repisa de la finestra i por ahí, fa molt merder. No, senyors, això està absolutament prohibit. Únicament es donen autoritzacions d'aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació. I en aquest cas només s'autoritza a retirar els nius fora de l'època de cria. I s'obliga a mantenir les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer el riu, a fer els nius. També s'autoritza per enderrocs inevitables, per exemple, cases que estan en runa, etc., o situacions sanitàries molt clares, o sigui que
estiguin creant un problema de salubritat,
no? Un problema de salubritat. Hem de dir, que no ho he dit abans, que l'oreneta a l'hora de fer els nius, a part d'agafar fibres vegetals per tenir més consistència, també agafa altres plomes, també agafa altres objectes així tous per fer coixí dintre del niu.
Ah, carai, perquè vol estar còmode allà dins, ella.
Exacte, estan còmodes ella i les cries que vinguin després. Això també és molt important. Vull dir, s'adequen al niu, s'adequen tot perquè la cria sigui amb la major comoditat possible i, evidentment, els pollets puguin tirar endavant. Vale? Ara toca, una vegada explicat que migren, que fan els nius, que mengen insectes, etc., anem a descobrir quines espècies d'orenetes tenim aquí a Catalunya.
Doncs som-hi, quines tenim?
Doncs mira, dins d'aquest grup d'ocells tan estimats hi trobem fins a 8 espècies diferents. En si, d'orenetes pròpiament dites en tenim 4, que són l'oreneta vulgar, l'oreneta cua blanca, l'oreneta cua roja i l'oreneta de ribera, que inclouen els gèneres Hirundo, Cecropis, Delicon i Riparia. Són els gèneres que inclouen, eh? I hem de sumar-hi 2 espècies de falciots, el ballester i el roquerol. Ja veurem que el roquerol és l'única de totes aquestes espècies que no és migrant.
Que el roquerol no se'n va.
No se'n va. Es queda a Catalunya i a la península ibèrica tot l'any. Vale? Fent niu. Hem de dir que aquí tenim col·laboració o ens hem informat molt de l'Institut Català d'Ornitologia, a l'ICO, i de l'ICO aquest, per cada una de les espècies que veurem, farem una pinzellada, en traurem l'àudio del seu cant.
Ah, carai, avui sentirem cantar les orenetes.
Sentirem cantar les orenetes.
Que bé.
La pàgina de l'ICO, a part de la fitxa de l'ocell amb la seva zona de distribució, característiques i zona de distribució, té el cant per poder-lo baixar en el seu catàleg, per poder-lo escoltar o baixar-lo si voleu.
Doncs som-hi, comencem una mica, no?, amb aquestes orenetes. Quines tenim?
Doncs mira, anem primer de tot per l'oreneta vulgar. Hem de dir que a vegades costa d'identificar-les perquè tenen una fesonomia una miqueta similar i ens centrarem sobretot en els detalls que ens permet diferenciar-les. L'oreneta vulgar, Hirundo rústica, nom científic, fa entre 15 i 20 centímetres, pesa al voltant entre 15 i 25 grams, és mida petiteta. La panxa, aquí és important, la panxa o el ventre és de color blanc. La part dorsal de les ales és de color blau fosc. A vegades amb un to fins i tot metàl·lic, amb un to brillant. I el rostre és de color vermell.
Ah, carai.
La distingim per això, sobretot, la part blanca de sota i el rostre i el color blau. L'oreneta comuna acostuma a fer els nius als interiors de garatges, porxos i quadres o estables interior. Et sembla que l'escoltem?
Som-hi, anem a escoltar-la.
Tant de tertúlia,
Sí, no? Sembla que n'hi ha més d'un aquí.
Sí. Estan de tertúlia, estan fent una mica de safareig, però, escolteu, aquest és el so de l'oreneta comuna.
Doncs som-hi, anem per una altra.
L'oreneta cua roja és la Cecropis dàurica. Mides similars a l'oreneta comú, es diferencia perquè és més fosca. I la taca vermella, la taca blanca, en aquest cas, de la gola, és molt més clara i estesa que l'anterior, presentant també una zona groguenca al naixement a la cua. Les plomes de la cua més amples que en el cas de l'oreneta vulgar.
Per tant, aquesta la diferenciaríem una mica per la cua, no?
Per la cua,
hi ha la gran diferència.
Exacte, per la cua i la part més clara de la gola, No tan fosc com l'anterior. En aquest cas, anem a escoltar aquesta oreneta cua rogenca.
Som-hi.
so una mica més agut, eh, també.
Sí, té un so diferent, eh?
Té un so una miqueta diferent, eh?
Sí.
Doncs aquest és el so de la oreneta cua rugenca. Anem a la cua blanca?
Som-hi.
Es diu Delicum urbicum, és una mica més petita que les dues anteriors, entre 12 i 15 centímetres. Presenta una part ventral de color blanc, però la part dorsal és de color negre, també amb alguna mica de blau, però bàsicament negre, a diferència de l'altra que era més blavosa, que abarca totes les ales i fins al cap.
Per tant, aquesta també té el cap negre, eh? No vermell com la primera.
No té el cap vermell com la primera, aquesta també té el cap negre.
Aquesta potser és la que dibuixem, no? Quan som petits i dibuixem una oreneta, que la fem tota negra amb la panxa blanca.
Sí, potser és aquesta, sí, sí, aquesta va més al sentit de la que dibuixem.
Doncs anem a escoltar com sona aquesta, la oreneta cua blanca.
Més delicat.
Sí.
Són més delicats, se sent una abella fins i tot a fons. Més delicat que l'interior, però també tenen una conversa...
Sí, sí, també en sentim més d'una aquí, eh?
Una conversa potent.
Anem per una altra.
Doncs va, anem a una altra. Anem a la última de la que hem dit de les quatre espècies d'oreneta, que és l'oreneta de ribera, és la Riparia riparia, que fa de mida també entre 12 i 18 centímetres, molt semblant a l'anterior, és més petita fins i tot que la cua rugenca i la vulgar, i la principal diferència en aquest cas el tenim en el color del dors i les plomes, que en aquest cas és de marró.
Ah, carai,
és color marró. Sí. La part del ventre és més clara i blanquinosa, però presenta una anella, també marró, a prop del cap, que l'envolta el cap. És de color més marronós. Les altres eren més negres, aquesta és més marronosa. I en aquest cas sol criar a l'ussos dels rius i rieres.
Per tant, aquesta ja no busca entorns urbans, eh?
Ja no busca. Fa com coves, com forats, en aquests talussos dels rius i rieres.
I d'aquí una mica el nom, no? Oreneta de ribera.
De ribera. Els mateixos forats, per exemple, que fa els abellerols, que també crien en aquestes zones. Anem a escoltar-la.
Aquesta està contenta, eh? Xerra molt.
I si ens hi fixem de fons, sentim les granotes. O els gripaus. Senyals que està a prop del riu, eh? Senyal que està a la ribera. Ara tenim les quatre oranetes ja ben classificades, ja ben distingides. Aquesta última que hem vist, la tonalitat marronosa, la cua blanca, sobretot a la cua, la part ventral de color blanc, la oraneta comú, la Cecropis dàurica, és més fosca i la clara, la taca del fons és més clara, la part ventral. I l'oreneta vulgar, que és la panxa i ventre blanc i de tons blavosos que hem vist abans a la part superior. Anem al roquerol.
Som-hi.
El roquerol té un nom científic una mica més difícil que els altres. Tinopgrone rupestris. No el vulgueu dir a les vostres cases, sobretot, que us fareu mal. És l'únic representant del grup que passa tot l'any a Catalunya, com he dit abans, que no migra, sol viure també a les cavitats de penyes, penya-segats i coves. Medeix entre 14 i 33 centímetres i les plomes tenen un color bastant més fosc que totes les altres oranetes.
Per tant, aquest és una mica més gros, eh?
És una mica més gros i ja no té aquelles tonalitats blanques que tenien les oranetes anteriors. L'anarem a escoltar.
Té un so molt diferent, eh?
Sí, aquest té un so diferent. És més contundent, més agut i més contundent. És de més poques paraules, eh?
Exacte, que sembla que estigui enfadat.
Sí, sembla que estigui enfadat, sí, sí, sí. Doncs el roquerol, que és el que podem veure l'únic tot l'any aquí a casa nostra. Anem pels falciots, vale? Tenim el falciot comú, l'Apus apus. En aquest cas també és una oreneta migrant que viatja des de l'Àfrica subsahariana fins a Europa. Té una coloració fosca, només amb una taca blanquinosa al coll. Identificatiu, el coll, taca blanquinosa. Fa entre 15 i 20 centímetres, però amb les ales esteses pot superar els 40 centímetres.
Per tant, aquest és gros, gros.
És més gros. La curiositat dels falciots és que passa gran part de la seva vida volant.
Ah, carai.
Fins i tot es reprodueix volant.
Ostres.
I dorm també volant. Només toca terra per posar ous i covar-los.
Carai, això és només d'aquest falciot comú o hi ha altres ocells que també
són,
fan?
Són dels falciots, en aquest cas. Mm-hmm. Són les dues espècies de falciots que tenen aquest comportament similar, que bàsicament la totalitat de la seva vida la passen en vol.
Ha de ser complicat, això, de dormir sí. volant, reproduir-se volant...
Això mateix. Els falciots són aquell tipus d'au que a vegades veiem un pollet a terra o una au a terra i que l'hem de posar al vol, perquè ens indiquen allò, no?, de que si no és volant li costa molt tornar a aixecar-se i tornar a volar, que en aquests casos el que sí que recomanen és trucar al 112, trucar als agents rurals, mm-hmm. Per exacte, no manipular massa.
Exacte, com professional, no?, l'ajudi a tornar a volar.
Ah, això mateix. Escoltem el falciot.
Doncs som-hi. És un so més estrident, aquest, eh?
Molt agut, eh?
Sí.
Molt agut, que sovint l'escoltem molt més a l'inici i final del dia. Uh-huh. Sí, les tardes aquestes d'estiu, d'inici primavera i estiu, d'inici i final de la jornada, que bàsicament és també quan acostumen a depredar més insectes, a menjar, perquè els insectes volen més baix.
Uh-huh. Per tant, els hi va
i
millor.
I ho tenen més. O quan fa molta humitat, que va ploure, per exemple, o dies de molta humitat, que els insectes volen més baix, els veiem volar més baix, també. Uh-huh. Tenim l'altre, que és el falciot pàl·lid, Apus pallidus, que és una espècie molt similar, però no tan fosca. Té un color un xic més blanquinós i una taca blanca del coll més extensa que l'anterior. Té la taca igualment, però una mica més ampla.
Doncs anem, exacte, anem a escoltar-la.
Això també és molt similar, eh?
Exacte, aquest també té una veu molt aguda, eh?
Sí, sí, és una veu molt aguda, s'assembla molt a l'anterior.
I ens en queda una, només.
Sí, ens en queda el ballester, el Apus melba, que és el falciot més gran de tots, amb una mida que supera els 20 centímetres i una envergadura als 50. Envergadura uh-huh. de les ales obertes als 50. A part de la mida, la diferència és que tenen el pit i el ventre de color blanc. Els anteriors, que eren més foscos, que només tenien la taca aquella blanca al voltant del coll, aquest té el ventre de color blanc, també.
Mm-hmm. Doncs som-hi, anem a escoltar aquest últim. Aquest també té un so força diferent de la resta, eh?
Més potent, més agut, però sí. Més potent, i canta com una mica més seguit. Més...
Exacte, més llarg, no?
Més llarg, sí.
Uh-huh. Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos les orenetes i ens retrobem a una altra guaita.
Fins la propera.